Bon dia.
Bon dia. Abrigueu-vos abans de sortir de casa perquè estem per sota dels 10 graus de temperatura ara mateix a tota la comarca.
Bon dia, com esteu? És dilluns 10 de novembre del 2025. A Santa Cristina d'Aro ha sortit el sol quan passava un minut de 7:45 i estan ara a una temperatura de 9 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui explicarem, entre altres temes, que els Mossos d'Esquadra busquen els autors de 3 robatoris que es van produir la nit de dimecres 5 de novembre a la Bisbal d'Empordà. A més, a l'Empordà, diversos ajuntaments i veïns de la zona han creat l'associació Defensem l'Empordanet per oposar-se a la construcció d'un parc eòlic projectat davant la muntanya del Montgrí. I la tenista de Palafrugell, Aliona Bolsová, ha anunciat la seva retirada del tennis professional als 28 anys. A més, també avui parlarem amb Marc Alós, copropietari del caganer.com, després de presentar les noves figures d'aquest any. I com cada dilluns acabarem el programa amb Martí Seguer, qui ens porta les principals novetats d'oci i tecnologia. Això serà d'aquí a una estoneta. Ara, però, donem un cop d'ull als principals titulars d'aquest dilluns 10 de novembre aquí, al Baix Empordà. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Els Mossos d'Esquadra busquen els autors de 3 robatoris que es van produir la nit de dimecres 5 de novembre a la Bisbal d'Empordà.
Els lladres van actuar al Terracota Museu de Ceràmica i a dos bars del municipi en una mateixa nit. Del museu, els autors del robatori van endur-se diversos ordinadors. Al lloc dels fets s'hi van trobar taques de sang i fort desordre, tot i que no es va detectar portes forçades. Els lladres haurien accedit a les sales annexes de l'equipament sense trencar cap accés.
I els Mossos d'Esquadra han desarticulat 3 grups criminals dedicats a robatoris a domicilis, entre els quals s'inclouen diversos municipis d'aquí del Baix Empordà.
Els investigadors han aconseguit desmantellar una xarxa que operava arreu de Catalunya, però que va deixar una petjada important a municipis com Gualta, Pals i altres localitats de la comarca.
I a l'Empordà, diversos ajuntaments i veïns de la zona han creat l'associació Defensem l'Empordanet per oposar-se a la construcció d'un parc eòlic projectat davant de la muntanya del Montgrí, Carla.
La iniciativa, impulsada per una empresa alemanya, preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors d'uns 200 metres d'altura. Segons la plataforma, el projecte tindria un fort impacte ambiental sobre les aus, el sol, l'agricultura i els aqüífers.
I les Gavarres celebren 50 anys del manifest amb una crida a reforçar-ne la protecció i la gestió compartida. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, va destacar les Gavarres com un model de convivència entre activitat humana i natura. Ho va dir durant l'acte de commemoració dels 50 anys del manifest celebrat a Romanyà de la Selva. I la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols reconeix el talent empresarial del territori a la gala dels Premis Cambra 2025. L'acte celebrat a l'hotel S'Agaró ha distingit 14 empreses i entitats locals i ha concedit la insígnia d'or a Enric Pla per la seva tasca en preservació del patrimoni rellotger. I a més, també parlem que s'inaugura el nou centre d'interpretació Espai Gavarres al Castell de Calonja. L'acte, presidit per l'alcalde Jordi Soler, destaca la conservació del patrimoni i el turisme sostenible. Es preveu obrir durant diverses festes locals i ampliar horaris a partir de l'estiu. Maria Alsina, bon dia.
Bon dia, Joan.
La tenista de Palafrugell, Aliona Bolsová, ha anunciat la seva retirada del tennis professional als 28 anys.
Ho ha fet a través de les xarxes socials des de la Bisbal, el lloc on va començar a jugar i que ha escollit per acomiadar-se de les pistes. Al llarg de la seva trajectòria, Bolsová ha sumat 16 títols internacionals, entre els quals hi ha 9 títols individuals del circuit de la Federació Internacional de Tennis i 4 títols de dobles del torneig BTA 125, a més d'altres èxits menors.
I la tercera edició de l'Onco Gravel ha superat per primer cop els 60.000 euros de recaptació, consolidant-se així com una de les cites solidàries més destacades de les comarques gironines.
Els fons recollits es destinaran a ajudar persones amb càncer a través de serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. La cursa emmarcada dins el Palamós Outdoor Sports Festival ha aplegat a més de 500 ciclistes repartits en 95 equips.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
presenten l'Eurica Master 2026 de Calella de Palafrugell.
El Club Vela Calella ha presentat a la competició que se celebrarà del 16 al 19 d'abril. La prova, considerada una de les més destacades del circuit de Vela Master, reunirà participants de més de 20 països. L'entitat ha rebut per tercer any consecutiu la medalla d'or de Sailors for the Sea pel seu compromís amb la sostenibilitat marina.
Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, però fora de la nostra comarca també passen coses, com per exemple 7 detinguts a Badalona per distribuir bitllets falsos de 100 euros fabricats per la Camorra. El grup criminal feia compres petites en tota mena de comerços i feien servir menors d'edat per distreure els caixers. Oques Grasses plega i anuncia un concert històric a l'Estadi Olímpic. Després de mesos de rumors, els osonencs confirmen el seu comiat i es conjuren per assolir una fita històrica i inèdita per a un grup en català com és l'Estadi de Montjuïc. Pedro Sánchez descarta avançar abans eleccions tot i el bloqueig de Junts i l'asfíxia de les causes judicials. En una entrevista al País, ha defensat la innocència del fiscal general de l'Estat, ha negat el finançament irregular del PSOE i confia que la veritat s'imposi en els casos que afecten la seva família. Madrid admet incidències en la comunicació de resultats de proves de càncer de còlon. Sanitat atribueix l'error a una incidència informàtica i diu que a l'historial mèdic sempre hi ha hagut els resultats correctes. I en plana internacional, el director i la cap d'informatius de la BBC dimiteixen per l'emissió d'un discurs editat de Donald Trump. A un documental emès per la cadena pública britànica, s'han alterat les paraules del president dels Estats Units en referència a l'assalt al Capitoli del gener del 2021. I gairebé 1 milió d'evacuats a les Filipines pel Fung Wong, el segon tifó en una setmana. Aquest tifó, equivalent a un huracà de categoria 4, arriba després que el Kalmaegi hi hagi causat més de 220 morts i un centenar de desapareguts. I ara, quan passen gairebé 8 minuts del punt de les 8 d'aquest matí de dilluns 10 de novembre del 2025, fem un repàs a la previsió del temps. I ho fem, com sempre, amb Isaac Vila. Bon dia.
Bon dia, Joan. Com anem?
Què ens espera el temps per aquest matí de dilluns?
Comencem una nova setmana amb temperatures fresques. Ara mateix estem per sota dels 10 graus a tota la comarca. I és que aquesta nit asserenada, aquesta nit tranquil·la, ha permès que la temperatura baixi després d'aquella entrada de la tramuntana del cap de setmana. I, per tant, estem ara mateix amb una de les matinades més fresques del que portem de tardor. Demà dimarts baixarà una mica més la temperatura, per tant caldrà abrigar-se una mica més. Ara mateix tenim 9 graus a Palamós, 8 també a Sant Feliu de Guíxols, 6 a la Bisbal d'Empordà, 6 a la Tallada d'Empordà, 8 graus a Torroella de Montgrí, 9 a l'Estartit, 10 a Palafrugell, valors pràcticament per sota dels 10 graus i, per tant, una matinada fresca que contrastarà amb el migdia. Us esperem un migdia novament tranquil, amb domini del sol i amb 4 núvols alts decoratius, i pràcticament serà la tònica de temps que tindrem com a mínim aquest inici de setmana. Aquesta setmana vindrà marcada pels vents de llebeig, pels vents del sud-oest en alçada, i, per tant, esperem contrast tèrmic i unes temperatures en general força suaus pel que fa, sobretot a les hores centrals del dia, fruit d'aquests vents del sud que bufaran amb intermitències però que aniran transportant aire càlid més al sud. Per tant, contrast tèrmic tota aquesta setmana, matins frescos però migdies suaus.
Moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió per aquest dilluns. Abrigueu-vos perquè aquest matí refresca. Nosaltres, quan passen 9 minuts del punt de les 8, fem una petita pausa. De seguida hi tornem amb el comentari d'opinió, amb l'entrevista i amb més actualitat informativa d'aquí al Baix Empordà aquest dilluns 10 de novembre.
A la fi tornarem i només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no espero.
Supermatí.
Encesa de llums de Nadal a Platja d'Aro. Dissabte 15 de novembre, il·luminem carrers, places i avingudes amb milers de colors i formes sorprenents. Un moment màgic conduït per Pep Plaça i l'actuació musical de la Quinta Botge. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Tens un podcast?
Parles del que passa a les comarques de Girona, a l'Empordà o a la Costa Brava.
Sigui d'actualitat, de cultura, d'entreteniment, de ficció o d'esports.
A Ràdio Capital et volem escoltar.
Si tens un contingut de qualitat, t'oferim un altaveu.
Et donem l'oportunitat d'emetre el per FM i per streaming a través de taronjaradio.cat.
Escriu-nos a info@radiocapital.cat i fes que la teva veu arribi a molta gent.
I si encara no has començat, t'oferim els nostres estudis de l'Empordà perquè puguis gravar el teu podcast o videopodcast amb qualitat professional.
Ràdio Capital de l'Empordà, la ràdio que dona veu als creadors i creadores de tot l'Empordà.
Quan encara no ha sortit el sol, al bar-restaurant Can Liseu ja hi fem olor de cafè i cassola. Un bon cafè, un entrepà, unes torrades i un bon esmorzar de forquilla i el dia comença com cal. Al migdia, menú, tapes, brasa o plats combinats servits al nostre local climatitzat o a la terrassa. 50 anys fent la cuina de sempre per gaudir-la com mai. Can Liseu, a l'avinguda Costa Brava 29 a la carretera de Corçà. 872-09-8209. Gran aparcament gratuït. Can Liseu, el lloc per fer-hi un mos, una conversa i una rialla.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu, un acte solidari en suport en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Corçà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Un minut per un quart de nou del matí. Seguim en directe aquí al Supermatí, Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. És el moment del comentari d'opinió que avui ens porta Marc Bataller.
El mes d'octubre es va declarar a Castelló d'Empúries el primer cas de la dermatosi nodular contagiosa, una malaltia vírica que afecta exclusivament el bestiar boví. Les alarmes es van encendre de seguida i es van començar a sacrificar centenars d'animals a mesura que s'anava estenent la malaltia. Feia mesos que aquest virus ja voltava per algunes de les regions del sud de França, però els protocols de la Unió Europea indiquen que només es pot vacunar en aquells països on s'ha detectat algun cas. Des de quan aquestes malalties en tenen de fronteres? Realment un argument absurd i que ha provocat que la crisi s'hagi anat fent grossa i més grossa. Aquesta és l'excusa, entre cometes, que utilitza el Departament d'Agricultura per expulsar-se les puces. És a dir, que va actuar seguint les indicacions d'Europa. Però els pagesos estan que trinen, perquè a Catalunya ningú havia comprat vacunes i les dificultats van ser enormes per trobar-ne quan es va detectar el primer cas. Per tant, és evident que les administracions han fallat, i molt. Primer, la Unió Europea, amb uns protocols antics i arcaics, del segle XX o fins i tot del XIX, i llavors la Generalitat, que no va tenir prou cintura per veure el que li venia a sobre. Sembla que no haguem entès res de la Covid. L'epidèmia ens va demostrar que un cas de la Xina podia saltar en qüestió d'hores a Europa, un fenomen més de la globalització, i que s'havia de tenir un gran estoc de vacunes o materials sanitaris per quan el maleït bitxo ens arribés. Dues premisses que amb la dermatosi nuclear han fallat clamorosament. ara sí que la Generalitat està vacunant de manera preventiva en zones on encara no hi ha casos. Preveu vacunar a 370.000 animals, però per a molts ramaders ja és tard. I com sempre, els pagesos i els ramaders són els que paguen els plats trencats de la mala praxis de l'administració. Ara, l'únic que poden esperar és que les ajudes arribin ràpid i puguin refer-se del cop i, sobretot, que la malaltia no vagi a més.
Moltes gràcies, Marc. Quan passen un minut d'un quart de nou del matí, és moment de l'entrevista. I és que l'empresa de Torroella de Montgrí, caganer.com, ha establit el seu rècord històric de catàleg amb prop de 750 figures de fang fetes a mà. És la xifra més alta dels més de 30 anys de trajectòria a la companyia. I entre les noves incorporacions hi trobem Aitana, Pau Cobercí, el papa Lleó XIV, o Mortadelo i Filemó. I per això avui hem volgut parlar amb Marc Alós, copropietari de caganer.com. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Com anar això? Com és tenir 750 figures de catàleg?
Ai, doncs molt bé, home, per nosaltres és tot un munt de feina que portem al darrere, són molts anys que portem, com bé deies, des del 92, 30 anys treballant i anar fent gran aquesta icona catalana, i bueno, ens anem trobant que, com tu dius, cada any presentem 40-50 novetats i n'entren més que en surten, no? I això fa que la col·lecció cada cop sigui més gran.
Tornem aquest any 1992, com neix tot això, com neix caganer.com?
Bueno, a l'any 92 doncs no érem caganer.com, no? En aquell moment doncs la meva mare era ceramista, la primera generació que es va dedicar a això, i ens vam quedar en un petit negoci d'una persona que feia figures de pessebre i entre elles doncs feia el caganer, no? Tot això i amb els anys i les crisis que hem anat passant doncs ha fet que el negoci evolucionés, que les figures de pessebre doncs desapareixessin del nostre catàleg i que aquesta figura tan nostrada com el caganer doncs agafés força, no? A poc a poc les col·leccions van anar creixent, els hi vam donar en forma, fins un moment on vam posar cares doncs als nostres polítics, després ens vam expansionar en polítics nacionals, en futbolistes del Barça i així, fins que vam acabar amb polítics internacionals, amb el qual ja va ser com un salt a tot arreu, no? Televisions de tot el món doncs filmaven això, i a partir d'aquí doncs el nostre catàleg només ha fet que créixer.
Que té el caganer, que sempre podríem dir que és la figura preferida de tots els catalans?
Bueno, jo crec que és una figura que a tots, des de petit, hem anat a comprar en algun lloc, en alguna fira o així, no? Que sempre hem jugat, des de que érem, el que deia, no? Des de que érem molt petits, hem jugat dintre el Betlem, i no deixa de ser una figura que ens cau simpàtics a tots perquè l'hem viscut així, no? El fet de posar un personatge en aquesta posició cagant, no? I amagar-lo per allà, doncs, bueno, doncs trobo que l'ha fet una figura desitjada, no? I a més, el donar-li forma de personatges favorits per nosaltres, no? Aquí ens venen a comprar famílies i és des del més petit al més gran, no? Qui es compra una figura i va fent la col·lecció. Llavors, doncs, bueno, jo crec que tots ho portem, sobretot els catalans, a dintre, no? I després, quan ho donem a conèixer amb gent que no coneix la peça, també queden molt, molt sorpresos, no? D'entrar en una botiga on tots són caganers i veuen un munt de colors, de figures diferents, i queden, vaja, i quan saben la tradició també, doncs això ajuda a que puguem doncs vendre aquests caganers i s'emportin aquest polsim de cultura catalana cap als seus països.
Parlaves abans de la teva mare, de la vostra mare, que era ceramista.
Sí, sí.
Encara a dia d'avui seguiu fent utilitzant la mateixa tècnica de ceramista antiga? Vull dir, totes les figures entenc que són a mà, segons dieu.
Sí, això perquè ho entengui Joan, nosaltres sempre d'aquí fem un primer model, aquest model doncs el passem amb un motllo de guix, és un motllo de guix de doble cara, manualment s'omple de fang, s'apreta, i llavors doncs es treu del mollo, encara surt amb unes rebaves que hem de polir, passar una esponja, això després, com que està fet amb terrissa, va al forn, es cou, i després les figures es pinten una a una a mà. També t'haig de dir que doncs, tot ha evolucionat, no? eren figures que fèiem nosaltres a casa, que ho fèiem entre la família i així. Això ha evolucionat, evidentment, perquè l'empresa ha anat creixent amb aquesta segona generació, ha crescut molt, les ventes han canviat moltíssim i, bueno, ara ens hem d'ajudar, doncs hem externalitzat una mica la nostra producció, la seguim conduint nosaltres, però la fem tota dintre de la presó de Puig de les Basses, no? On tenim més de uns 60 interns que treballen per cagane.com i on desenvolupem la nostra tasca de formació, de control de qualitat i de tot.
En el començament he dit alguns noms, de, per exemple, Paco Garcia, Aitana, Papallaó 14 o Martell i Filamó, però quines són les noves incorporacions d'aquest any?
Sí, sí, bueno, les que has dit podríem sumar, pues, el LeBron James, en Sinner, l'Àlex Márquez, pues, deies el Mortadelo i Filimón, i afegiríem el Zipizape, així com per als nostàlgics, no? Dintre de la col·lecció del Bob Esponja, doncs el Patricio, el Calamardo, en Rocky, el Padrino, l'Aliens, la Miércoles. Sempre anem buscant personatges que tinguin alguna cosa i molts adeptes, no? Molts fans, perquè, bueno, pues perquè els vulguin col·leccionar o tindria almenys aquesta figura. També ens trobem molta gent que no troba figura dels seus ídols i dintre del Kagene la troben, no? I durant l'any, doncs, la tenen més de cara, no? Per dir, el meu personatge favorit, i quan arriba els Nadals, pues, poden donar-li la volta i tindre aquest Kagene, no?
Com escolliu els personatges que feu? I sobretot, com escolliu quants personatges nou feu cada any? No sé si us asseieu un dia amb el teu germà i dieu, vale, fem una llista, aquests segur que han d'entrar, aquests altres, si tenim temps, els podem fer. Com funciona tot això?
Sí, mira, fa molts anys això, fèiem un conclave familiar quan arribava després de les fires i deia, mira, aquest any, pues, pam, 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 no? Farem aquests i ja està, no? I ens hi posem i ja està. Avui en dia la veritat és que les notícies són passen tan ràpid que sí que hi ha una part que són de personatges de ficció i així, de cinema, ficció, de superherois i tot això, que les anem fent durant tot l'any. Però sí que és veritat que la part més d'actualitat, que és a vegades el que ens fa més gràcia, no? Si es canvia el papa, si hi ha un nou president de govern aquí o a qualsevol part del món, doncs els anem refent, i això pot ser que sigui a última hora, no? Que sigui el novembre, que sigui el desembre inclús, no? Ara, per exemple, tenim l'exemple de l'alcalde de Nova York, que pot ser una figura que sigui rellevant pels americans, no? Pues, llavors nosaltres ja hi pensem i ja estem treballant amb ella, no? Hem dit jugadors del Barça com el Pedri, Rafinha i Cubarsí, però segur que n'hi ha molts més que intentarem anar fent, perquè, bueno, ja tenim un Barça que il·lusiona, amb molta pedrera, com havíem tingut fa molts anys, i tot això ens agrada anar-ho fent, no? I llavors, doncs, bueno, ens deixem guiar tant per el nostre instint com per la gent que passa per les nostres botigues, la gent que ens escriu a la web, per els nostres fills, que els altres generacions ja estan connectats, doncs tot el dia també ens poden donar indicacions, i al final, doncs, bueno, ens deixem una mica tot, és al final el que ens dona aquest joc. Si són 30, 40, 50, al final això també ho diu una mica l'actualitat, i si veiem que hi ha molta cosa a representar.
Veiem personatges que són molt estimats, personatges que són bastant més odiats. No sé, que tinguin una figura de Kagene, no sé si representa més, és un homenatge, és una caricatura, és una sàtira, és una crítica, o no hem de buscar tant tres peus al gat, i és només una representació per fer una mica de gràcia i prou.
Bueno, no deixa de ser un homenatge. Al final, la figura del Kagene és el que és, no? El que és en el sentit del significat que té el Kagene, que porta bona sort, fertilitza el Betlem i així, i és una mica el que nosaltres volem fer, més un homenatge. Sí que és veritat que hi ha figures que poden ser, que poden agradar, no? Sobretot en els tipus, sobretot amb el tema polític, a vegades amb el tema futbolístic, no? Regalar-li a algú del Madrid, pues, un Lamin, o a algú del Barça, jo què sé, un Mbappé, no? Vull dir, és una mica la cunyeta que fas, no? Però en si sempre busques que hi hagi una gran massa de gent que li agradi aquell personatge. No sempre podem anar pensant, sí, però hi ha molta gent que l'odia, o hi ha molta gent que no li agrada. Bueno, a vegades, doncs, tirem. Sí que a vegades hi ha barreres, no? Que alguns dictadors o així, que pensem que no els hem de fer, però majoritàriament és un homenatge, no és per enriure'ns del personatge, sinó tota la col·lecció que tenim, per enriure'ns de la gent tampoc la podríem fer i tampoc la gent ens compraria el producte.
En general, els personatges catalans els fa il·lusió tenir un caganer seu?
Sí, sí, sí. Bueno, per exemple, la Sílvia Orriols ja hem vist que ho ha penjat a la xarxa, ella amb el seu caganer, i moltes vegades a la gent que tenim a la vora, els polítics catalans, sempre ens han vingut a veure a les nostres parades o han vingut aquí al nostre taller a veure com fèiem el seu personatge. Però són els que tenim més propers. Molts personatges són internacionals i no hi ha manera de que hi puguem arribar, no? Però sé que moltes vegades els hi arriben, no? D'alguna manera o altra, en els cantants, i així que són catalans, i així sí que sabem que els hi arriben, no? Jo crec que agrada, és una figura que agrada sentir-se sempre dintre d'aquesta tradició, doncs, bueno, és, a més és una col·lecció, a vegades diem que és com un petit club exclusiu, no? El fet de que tu tinguis ja un caganer, doncs, bueno, hi ha gent que diu, ostres, doncs ja he arribat al súmum, no? En fi, també vam veure, doncs, algun cantant que ho ha penjat ara a les xarxes i, bueno, en fi, en Joan Dausà em sembla que ho ha penjat, amb la qual cosa, doncs, ens porta molta alegria, això.
Parlaves abans d'incorporacions noves d'aquest any, com Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, Patricio de Bob Esponja. Uh-huh. Hi ha algun motiu en concret per fer tantes noves incorporacions de còmic, dibuix animat aquest any?
Bueno, el còmic és una de les nostres línies on tenim més adeptes, no? Més gent. Potser és de les col·leccions que és més transversal, que ens agrada més a tots els públics, no? Mortadelo y Filemón, gent de la nostra generació, jo que en tinc 54 anys, doncs el recordem i segurament un nen no el recorda, no? I qui el comprarà serà més una persona més edat que no pas un infantil, no? I en aquest sentit, doncs, sempre ho enfoquem així. A vegades és casual, de dir, ostres, aquest any hem trobat aquestes peces i potser l'any que ve en tenim moltes menys, no? Però sí que t'haig de dir que és una de les seccions que funciona millor i que li donem més. A part, pensa que és una de les seccions que és més colorida, més transgressora amb les formes, no? És més, mires una secció política i al final tots són trajo i corbata, no? I en canvi en aquesta secció és, bueno, és molt xulo.
Vau presentar les noves figures divendres. No sé si en el mateix divendres i durant aquest cap de setmana ja heu vist quin és el caganer o la nova incorporació que té més adeptes aquest any.
Doncs encara no hem tingut temps de mirar-ho, però bueno, jo suposo que n'hi ha diversos, com, no sé, la Sílvia Orriols, com els jugadors del Barça, que segur que tiraran molt, el Cubarsí, el Rafinha i el Pedri. Hi ha, no sé, els altres no m'atreveixo a dir, el Papa sempre és una figura que trau. Dintre dels dibuixos animats, jo crec que tot el Patricio també estava funcionant molt bé, i el Calamardo, no? Vull dir, jo crec que a poc tots aniran agafant, no? Com que també és un tret de sortida, avui aquest cap de setmana l'Àlex Márquez també pot funcionar molt bé pels amants del Barça, del bàsquet, el LeBron James. Bueno, jo crec que tots poden tindre el seu què. Nosaltres sempre a final de tot tenim un indicador, que és el caganòmetre, que llavors sí que anem desvetllant quins han sigut per seccions i en general quin ha sigut el caganer dintre de les novetats més venut.
I sabeu quin és el caganer més venut durant els 30 anys de història?
De 30 anys? Ostres, dels 30 anys no, però dels més venuts sí que et puc dir, en un inici, quan vam treure els polítics catalans, sens dubte va ser el Carot Rovira, després més tard va ser el Ronaldinho, uh-huh. Més tard un històric i que encara funciona molt bé, en Messi, no? Aquests últims anys, doncs, al principi va ser Obama i ara ha estat Trump, no? El que està funcionant molt, molt i molt bé, suposo que també el que et deia de l'actualitat, que cada dia el tens davant del televisió, en els telenotícies i tot això, sempre fa que siguin figures que siguin molt, 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 molt venudes, no? Tot el que són superherois i tot això, còmic, no?, que parlàvem abans, són figures que funcionen molt i molt bé. Sense oblidar mai el caganer típic català, que aquest és el que sempre bat rècords, no?, a l'hora de la venda, i la caganera, que fa uns anys vam treure la caganera, els dos en paral·lel, sempre el caganer es ven més, però la caganera últimament també està agafant molta carrera.
Ja per anar acabant, Marc, vosaltres teniu el servei de banda de caganers obert, si no m'equivoco, tot l'any. És possible desestacionalitzar unes festes, unes dates tan assenyalades com és Nadal?
Sí, bueno, doncs amb el nostre producte era una de les incògnites que nosaltres teníem a despejar, no? Perquè teníem aquí al cap sempre el fet d'obrir una botiga a Barcelona per anar provant, no? I t'haig de dir que, pues, bueno, el Covid per nosaltres, el post-Covid, no? Diríem, va ser una oportunitat d'intentar-ho. Ens vam llançar una mica a la piscina i vam començar el 2021 amb la primera botiga a Barcelona i la veritat és que ha funcionat molt bé, s'ha desestacionalitzat molt bé, el nostre principal client és estranger, el perfil. També t'haig de dir que hi ha moltíssima gent que, com tu i com jo, doncs podríem anar a l'estranger a visitar qualsevol amic nostre i un dels regals que pots pensar més original i més divertit i tal, quan vas a veure la gent, doncs pot ser un caganer, no? Et deia que vam començar per la botiga 1 i ara aquesta setmana obrirem la 12a botiga a Barcelona, vull dir que pues, ha tingut cert recorregut i a més hem sortit fora de Catalunya, no? Tenim una botiga a Madrid, tenim una altra botiga a Bilbao i esperem en un futur doncs, poder seguir creixent.
Doncs esperem que segueixi creixent aquesta empresa, recordem que és de Torroella de Montgrí, que és Baix Empordanesa. Marc Alós, copropietari de caganer.com, moltes gràcies per acompanyar-nos avui una estoneta al Supermatí i ens escoltem a la propera.
Molt bé, moltes gràcies, Joan.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, adéu, adéu.
Nosaltres, quan passen 2 minuts de 8:45 del matí, fem un repàs a l'actualitat informativa d'aquest dilluns 10 de novembre. Comencem explicant que els Mossos d'Esquadra busquen els autors de 3 robatoris que es van produir la nit de dimecres 5 de novembre a la Bisbal d'Empordà. Els lladres van actuar al Terracota Museu de Ceràmica i a 2 bars del municipi en una mateixa nit. Carla Saló.
Del museu, els autors del robatori van endur-se diversos ordinadors. Al lloc dels fets s'hi van trobar taques de sang i fort desordre, tot i que no es va detectar cap porta forçada. Els lladres haurien accedit a les sales annexes de l'equipament sense trencar cap accés. Als 2 bars, els lladres van robar ampolles d'alcohol i aliments. Un dels establiments afectats és el bar del camp de futbol municipal, on van arribar a consumir el que havien robat al mig del terreny de joc. En l'altre robatori, els autors van saltar una tanca i rebentar una porta de fusta d'un magatzem. En aquest punt, un dels lladres es va fer un tall amb un vidre, deixant restes de sang que podrien ajudar a identificar-los. La policia local de la Bisbal d'Empordà va retenir la mateixa nit 2 persones relacionades amb un altre robatori. Els Mossos investiguen si aquestes detencions tenen vinculació amb els fets del passat dimecres.
I els Mossos d'Esquadra han desarticulat 3 grups criminals dedicats als robatoris a domicilis, entre els quals s'inclouen diversos municipis d'aquí del Baix Empordà. Els investigadors han aconseguit desmantellar una xarxa que operava arreu de Catalunya, però que va deixar una petjada important a municipis com Gualta, Masos de Pals i altres localitats de la comarca, Carla.
Els robatoris que es van produir entre el 23 d'agost i el 25 d'octubre es caracteritzaven per la rapidesa i mobilitat dels delinqüents que utilitzaven vehicles de lloguer per dificultar la seva identificació. En total, els Mossos han detingut 8 persones implicades en els robatoris i han desmantellat 3 grups criminals que utilitzaven el mateix modus operandi. Aquesta operació suposa un cop important contra els grups especialitzats en delictes patrimonials de Catalunya. El primer grup va cometre diversos robatoris a la zona del Baix Empordà. En concret, els investigadors van poder vincular aquests intents amb robatoris en cases dels Masos de Pals o Gualta del dia 13 de setembre, un episodi que va implicar diversos intents d'assalt en poc temps. Afortunadament, alguns veïns van alertar la policia, cosa que va permetre localitzar el vehicle utilitzat pel grup i identificar els membres implicats. En aquest cas, les operacions van culminar amb la detenció de 4 individus, que van ser arrestats a Tordera, Manlleu i Calella. En un registre posterior a Tordera es van localitzar diversos objectes sostrets, incloent-hi rellotges i joies, a més d'eines com tornavisos emparades per accedir a les cases. A més d'aquests robatoris al Baix Empordà, els Mossos també han desarticulat altres grups criminals relacionats amb robatoris a la resta de Catalunya, des del Vallès Oriental fins a l'Alt Empordà. En total, els 3 grups criminals són responsables de 19 robatoris en 60 dies, un volum d'activitat que destaca per la seva rapidesa i organització. La desarticulació d'aquests tres grups a tota Catalunya demostra la importància de la coordinació territorial i la col·laboració entre diverses unitats del cos de Mossos d'Esquadra, com la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central i la Regió Policial Alt Pirineu i Aran. Gràcies a aquesta col·laboració s'ha pogut desactivar una amenaça per la seguretat pública a les comarques de la Selva i el Baix Empordà. Els Mossos continuen amb les investigacions per identificar altres membres implicats i evitar futurs robatoris. La desarticulació d'aquests grups és un pas important per garantir la seguretat als municipis del Baix Empordà i altres zones de Catalunya on els robatoris en domicilis han augmentat en els darrers anys.
I a l'Empordà, diversos ajuntaments i veïns de la zona han creat l'associació Defensem l'Empordanet per oposar-se a la construcció d'un parc eòlic projectat davant de la muntanya del Montgrí. La iniciativa, impulsada per una empresa alemanya, preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors d'uns 200 metres d'altura. Segons la plataforma, el projecte tindria un fort impacte ambiental sobre les aus, el sòl, l'agricultura i els aqüífers. També destaquen l'impacte paisatgístic del projecte i asseguren que serà una agressió visual i identitària que alteraria l'harmonia del territori. Apunten que afectaria 8 pobles de la zona, com són Verges, Ullà, Bellcaire, Tor, Albons, Maranyà, Canet de la Tallada i la Tallada d'Empordà, Carla.
El projecte del parc eòlic Pla de la Tallada d'Empordà, impulsat per l'empresa eòlica Altanoia SL del grup RWE Renewables Iberia, ha despertat oposició al territori. Com a resposta, s'ha creat la plataforma Defensem l'Empordanet, diguem no al parc eòlic, que ja plega més de 300 membres entre veïnes i administracions locals. La iniciativa preveu la instal·lació de 4 aerogeneradors de 200 metres d'altura i una potència de 5 MW cada un, així com la construcció d'una línia elèctrica soterrada de 25 kW. El projecte, que actualment es troba en fase d'exposició pública, s'ubicaria entre la Tallada, Verges i Bellcaire d'Empordà. Segons la plataforma, tot i que els promotors defensen que el projecte representa una aposta per la descarbonització i la sostenibilitat energètica, institucions locals i veïns alerten d'un possible impacte negatiu sobre el medi ambient, el paisatge, la salut i l'economia. També posen en dubte que la zona bufi prou vent per garantir la producció energètica òptima. En aquest sentit, la plataforma assenyala que el projecte comportaria diversos impactes ambientals. Entre d'altres, alerten que la contaminació lumínica podria afectar els cicles naturals de la fauna nocturna i la qualitat del cel, i que el parc alteraria espècies i rutes migratòries com la de l'àliga cua barrada, catalogada com a vulnerable. També remarquen que la construcció dels camins d'accés i els fonaments modificarien els ecosistemes locals, provocant erosió i pèrdua de sòl agrícola. L'àrea afectada, argumenten, forma part d'una zona de regadiu d'alt interès agrícola vinculada al projecte de modernització de la comunitat de regants de la presa de Colomers. Segons la plataforma, la presència dels aerogeneradors podria interferir en les infraestructures de regadiu i reduir la productivitat dels conreus, contravenint els objectius de modernització i sostenibilitat. Els opositors també apel·len a l'impacte passatgístic i patrimonial, considerant que els aerogeneradors, visibles a desenes de quilòmetres, trencarien la plana de l'Empordanet i suposarien una agressió visual i identitària que alteraria l'harmonia del territori. Segons el comunicat, aquest canvi podria afectar negativament el turisme rural, el patrimoni històric i la qualitat de vida dels residents. Els consistoris de Verges, Garrigoles, Bellcaire d'Empordà, Albons i Ventalló treballen una moció conjunta de rebuig, argumentant que el projecte és incompatible amb el caràcter agrícola i turístic del territori. Per la seva banda, l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà ha decidit convocar una consulta popular abans de definir la posició inicial.
I les Gavarres celebren 50 anys del manifest amb una crida a reforçar-ne la protecció i la gestió compartida. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat les Gavarres com un model de convivència entre activitat humana i natura. Les Gavarres s'han convertit en un símbol de convivència entre la natura i l'activitat humana. Així ho ha expressat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la commemoració dels 50 anys del manifest de les Gavarres. L'acte va tenir lloc a l'església de Romanyà de la Selva i va servir per posar en valor l'evolució del massís. Paneque ha defensat una gestió compartida entre les Gavarres i el massís de Cadiretes, una proposta que ja es plantejava fa 50 anys. Segons ha dit, aquests dos espais naturals avancen ara cap a un model de protecció comú, amb equips humans i recursos compartits, per garantir-ne la sostenibilitat. La consellera ha recordat que fa mig segle aquest territori era un espai oblidat i vulnerable a l'especulació urbanística, en un context de crisi al món rural. Segons la consellera del Temps, ha donat la raó a les persones que van defensar el territori amb visió i valentia, evitant així la urbanització i convertir-lo en un pomo verd del país. Durant l'acte s'han reconegut les iniciatives que han ajudat a preservar el patrimoni natural i cultural de les Gavarres. S'hi han destacat activitats com la Plat de les Gavarres, la marxa en honor a Isabel Vilà, la festa de la Pela del Suro, el festival Art i Gavarres i la recuperació d'elements etnològics vinculats a antics oficis. I la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols reconeix el talent empresarial del territori a la gala dels Premis Cambra 2025. L'acte celebrat a l'Hotel Segaró ha distingit 14 empreses i entitats locals i ha concedit la insígnia d'or a Enric Pla per la seva tasca en la preservació del patrimoni rellotger. La gala dels Premis Cambra 2025 va reunir divendres les figures més destacades del teixit empresarial, institucional i social del Baix Empordà i la Selva Interior en un acte celebrat a l'Hotel Segaró de Castell Platja d'Aro i Segaró. L'esdeveniment va servir per reconèixer l'esforç, la innovació i el compromís de les empreses que contribueixen al desenvolupament econòmic i social del territori. Durant la gala s'han lliurat 15 guardons a empreses i entitats que han destacat en diferents àmbits del sector econòmic. Entre els premiats s'inclouen 7 empreses i entitats representatives de municipis com Sant Feliu de Guíxols, Castell Platja d'Aro i Segaró, Tossa de Mar, Vidreres, Llagostera i Cassà de la Selva. Els guardons han reconegut, entre altres, l'excel·lència gastronòmica del restaurant Els Tinars, la producció artesanal de la mozzarella catalana de Masguri, i iniciatives com l'Idíric Festival. A més, s'han atorgat reconeixements a negocis de més de 50 anys de trajectòria, com la pastisseria Nèctar, la carnisseria Ginesta i el cinema Montserrat, en reconeixement a la seva estabilitat i contribució a l'economia local. La gala també ha comptat amb el lliurament de la insígnia d'or de la Cambra, concedida enguany a Enric Pla per la seva tasca a l'Espai dels Rellotges, un projecte dedicat a la preservació del patrimoni rellotger de la zona. I en clau esportiva, la tenista de Palafrugell, Aliona Bolsova, ha anunciat la seva retirada del tennis professional als 28 anys. Ho ha fet a través de les xarxes socials des de la Bisbal d'Empordà, el lloc on va començar a jugar i que ha escollit per acomiadar-se de les pistes. Al llarg de la seva trajectòria, Bolsova ha sumat 16 títols internacionals, entre els quals hi ha 9 títols individuals del circuit de la Federació Internacional de Tennis i 4 títols de dobles del torneig WTA 125, a més d'altres èxits menors. Maria Alzina.
La seva carrera ha estat discreta però sòlida, consolidant-se com una de les esportistes gironines amb més projecció internacional. La decisió de retirar-se arriba després d'admetre haver perdut la motivació per competir. Segons ha explicat, ha volgut fer-se un regal a ella mateixa, penjar la raqueta al lloc on tot va començar, a casa. Bolsova també ha reconegut que mai va jugar amb l'objectiu d'escalar posicions al rànquing mundial i que això va condicionar el seu rendiment. I és que admet que mai va poder donar el 100%, deixant entreveure una relació sincera però exigent amb el tennis professional. Amb aquest anunci acaba un capítol esportiu per obrir-ne un de nou fora del món del tennis. La gironina ha assegurat que vol explorar nous àmbits i continuar creixent personalment després d'haver viscut el somni de molts aficionats de l'esport de raqueta.
La tercera edició de l'Oncogravel ha superat per primer cop els 60.000 euros de recaptació, considerant-se així com una de les cites solidàries més destacades de les comarques gironines. Els fons recollits es destinaran a ajudar persones amb càncer a través dels serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. La cursa, emmarcada dins del Palamós Outdoor Sports Festival, ha aplegat més de 500 ciclistes repartits en 95 equips. Maria Alzina.
Els participants han pogut escollir entre dos recorreguts, un de 230 quilòmetres i un de 130, dissenyats per ser assequibles per ciclistes amb bona forma física. Els circuits han passat per camins del Baix Empordà, el Gironès i la Selva, amb punts de control i avituallament a Palafrugell, Torroella i Cassà. L'edició d'enguany ha crescut un 36% respecte a l'any passat i ha doblat la participació de la primera edició, celebrada fa 2 anys. Malgrat la previsió de pluja, l'esdeveniment s'ha desenvolupat amb normalitat i és que el punt punt de sortida s'ha traslladat a la nau dels 50 metres de Palamós. Els guanyadors han estat l'equip Casabaica en la modalitat llarga i Ramestim en la curta. La jornada ha acabat amb un espai festiu amb música en directe i food trucks que han donat un ambient de germanor a l'ambient. Per participar-hi, cada equip ha fet un donatiu mínim de 500 euros a la Fundació Encolliga i els diners recaptats serviran per mantenir serveis com l'atenció psicològica, fisioteràpia a domicili, estètica oncològica, préstec de material i assessorament especialitzat, entre d'altres.
I el Club Vela Calella ha presentat l'Eurilka Master 2026, que es disputarà del 16 al 19 d'abril a Calella de Palafrugell. La cita, que arriba a la seva 18a edició sota el nom de Trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitus Jiménez, és una de les proves més internacionals i consolidades del calendari català de vela, Ferran.
El president del club, Frank Kell, ha destacat que la regata s'ha convertit en un punt de trobada social i esportiu per als regatistes màsters. La participació supera habitualment el centenar d'inscrits i que en els darrers anys ha comptat amb representants de fins a 22 països. Kell ha subratllat també que el Club Vela Calella ha rebut els últims anys la medalla d'or de l'Associació Internacional Sailors Force de Sea. És una distinció que reconeix l'esforç per preservar els mars i oceans i per organitzar regates sostenibles. Per la seva banda, el regidor d'Esports de Palafrugell, Isidre Atenes, ha felicitat la Junta del Club per mantenir una competició espectacular. Ha destacat l'entorn privilegiat i el suport del municipi per consolidar un esdeveniment que projecta Calella internacionalment. L'oficial principal de la regata, Manel Lliger, ha remarcat el valor de l'Eurilka com a competició oberta a regatistes d'entre 30 i 90 anys, amb un alt nivell tècnic i una gran fidelitat dels participants. També ha anunciat que, com a l'edició anterior, es podrà seguir la regata en directe des dels dispositius mòbils. L'acte de presentació s'ha fet a la sala noble dels fundadors del Club Vela Calella i ha comptat amb la presència de la Junta Directiva i del president emèrit, Joan Alsina.
Passen dos minuts de tres quarts de nou d'aquest matí. Parlem ara de tecnologia. I ho fem sempre amb Martí Seguer. Què tal, Martí? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal el cap de setmana? Bé?
Bé, sí. Sí, sí. El Girona ha guanyat.
Home, això sí que és notícia, no?
Home, sí, una mica sí, no?
Parlem de tecnologia, jo sí, com sempre, amb en Martí, i comencem avui parlant de Google Maps, que ha fet un pas endavant amb la incorporació de Gemini per millorar l'experiència de conducció.
Doncs sí, efectivament, Google Maps ha presentat una nova funcionalitat que transforma l'experiència de conducció i ho fa incorporant-hi la tecnologia de Gemini al seu sistema d'intel·ligència artificial desenvolupat per Google. Aquesta nova experiència està pensada especialment per conduir amb les mans lliures i l'usuari només ha de parlar amb el sistema i aquest respon de forma amb conversa. És a dir, es pot preguntar sobre incidències de trànsit, establir la ruta, punts de càrrega per cotxes elèctrics o fins i tot pots preguntar pels plats i el menjar més típic del lloc que vagis a visitar. El sistema respon i guia sense necessitat d'interacció manual. De fet, aquesta nova eina s'ha presentat com una mena de copilot digital. A mesura que es condueix, també el sistema és capaç de proporcionar indicacions verbals, destacant punts de referència com gasolineres, restaurants o edificis rellevants i fins i tot informar d'incidències de trànsit al moment. Tot això es fa mantenint una conversa, com si estiguéssim parlant tu i jo. I ara per ara, aquesta funcionalitat només està disponible als Estats Units, però Google ja ha anunciat que s'anirà desplegant arreu del món en les pròximes setmanes. Per tant, ho veurem de seguida. I a més, també s'ha integrat amb Google Lens, que no són les ulleres. Això és una tecnologia de visió intel·ligent que a partir de fotos identifica cartells, tot això, i ho interpreta. I, per tant, també identifica, doncs, això, els establiments, els monuments mentre es condueix, i això permet, doncs, obtenir informació addicional sobre els llocs que es veuen, com, per exemple, si un restaurant és popular, quin ambient s'hi respira, quin plat és el més valorat, en fi.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Jo no sé tu, Martí, però jo quan condueixo tampoc m'agrada que m'atabalin massa. Escoltar la ràdio i poca cosa més.
Bueno, també el pots posar en mode no molestis, però...
Sí, també, això ho podria jo sempre.
Però, bueno, si et vols parar, dius... Escolta, busca'm una gasolinera i et dirà, mira, n'hi ha una d'aquí a 2 quilòmetres.
Doncs mira,
i diràs, sí. Vale, cap allà. I ja està.
I que després ja callis.
Sí, ja. Després ja callis, sí, sí.
I parlant també de, seguim parlant de Google i de Gemini, perquè també han arribat a un acord amb Apple per millorar Siri.
Doncs sí, sí, és un moviment que fa uns anys hauria estat impensable. Doncs Apple i Google han unit forces en matèria d'intel·ligència artificial, i és que Apple ha decidit incorporar la tecnologia de Gemini, desenvolupada per Google, a la propera gran actualització del sistema de veu Siri. La finalitat és fer de Siri un assistent molt més intel·ligent i útil, capaç de gestionar consultes més complexes i oferir respostes més precises. Tot i que Apple ha estudiat diferents opcions, com els models d'OpenAI o de Fordic, finalment ha optat per treballar amb Google, que desenvolupa un model personalitzat i basat en les capacitats que té el Gemini. Cal tenir en compte que aquest nou sistema s'executarà als servidors privats d'Apple, la qual cosa garanteix un control sobre la privacitat i la seguretat de les dades dels usuaris d'Apple. Això vol dir que, tot i que utilitza la base tecnològica de Gemini, no hi haurà cap integració directa amb les característiques pròpies de Google o d'Android. Amb aquesta actualització, Siri podrà entendre millor el llenguatge natural, respondre amb precisió i controlar també els dispositius o aplicacions de manera molt més eficient. Aquest nou sistema es coneix com a Apple Intents, perquè està fent intents per millorar i permetrà una...
Ostres, Martí, t'he de tallar aquí, Martí. Aquest, així en fred, a contrapeu de bon matí, aquesta és complicada, és dura, aquesta.
És que quan ho vaig escriure vaig pensar, és que Apple Intents està intentant posar-se al nivell.
Sí, 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 sí.
És que també busquen uns noms als Apple.
També té raó, també té raó.
I permetrà fer una integració, això, molt més fluida amb les altres aplicacions i serveis dins de l'ecosistema d'Apple. I segons el calendari anunciat, es preveu que aquesta versió renovada de Siri arribi la primavera del 2026.
És bastant estrany, no?, trobar aquesta mena de complicitats entre dos gegants, podríem dir, de la tecnologia, com són Apple i Google. O és el primer pas i a partir d'ara hi haurà més?
A mi m'ha sorprès molt, però és que és veritat que la tecnologia de Gemini comença a ser molt bona. Jo l'estic començant a fer servir en detriment de ChatGPT, d'OpenAI, i, escolta, està donant bons resultats.
Allò que diuen, que si no pots amb l'enemic, uneix-te a ell,
sí,
no?
Sí.
Parlem ara de WhatsApp, que introdueix els noms d'usuari per millorar la privacitat.
Doncs sí, aquesta és una nova funció que WhatsApp està preparant. Està pensada per reforçar la privacitat dels usuaris. A partir d'ara, els comptes podran tenir un nom d'usuari precedit del símbol arroba, de manera que ja no caldrà compartir el número de telèfon per iniciar un chat o una trucada. Aquesta nova opció, que encara està en fase de prova, s'activarà des del menú de configuració del perfil i un cop dins apareixerà l'opció d'escollir i comprovar la disponibilitat d'un nom d'usuari. Un cop validat, aquest nom públic podrà ser utilitzat per trobar el contacte sense necessitat de donar el número de telèfon. És una funcionalitat que ja ofereixen altres plataformes com Telegram i que és especialment útil en canals, grups públics o converses amb desconeguts on no es vol facilitar el número personal. Meta, l'empresa responsable de WhatsApp, vol amb això millorar privacitat i seguretat a l'hora de comunicar-se, i pel que fa als requisits, el nom d'usuari haurà de tenir entre 3 i 30 caràcters i també incloure un mínim d'una lletra. Es tracta, per tant, d'una mesura que afegeix això, una capa de seguretat addicional a l'aplicació.
Això no sé si ho vas sentir fa, crec que de fer cosa d'un parell o tres d'anys, que sí. Berto Romero, humorista còmic, referent d'aquí d'aquest país, sí, va explicar que ell volia fer un missatge de difusió, enviar a diferents persones per separat, per privat, un missatge convidant-los a la seva obra de teatre allà a Madrid, i va crear un grup. I que va dir que en aquest grup de WhatsApp
hi havia,
per exemple, Pablo Motos, i també hi havia amics seus de la infància de Cardona, del seu poble.
Clar.
I que Pablo Motos va enfadar una mica perquè va dir, ostres, ara hi ha gent que no conec de res que té el meu número de telèfon. Doncs ara, amb aquesta nova actualització, pot estar més tranquil.
Correcte.
Berto Romero i també Pablo Motos.
Exacte, quan els posin un grup pot quedar, si no el tens al contacte, quedarà amagat, que és el que passa a Telegram, això. Quan t'afegeixen a un grup, queda la cosa amagada si no és que tu ho mostres específicament, sí, sí.
Sempre dius que Telegram té bastantes millors funcionalitats que WhatsApp.
Va molt per davant i, bueno, jo és que el faig servir molt per la feina i per fer coses i va molt per davant, sí, sí.
Tornem a casa nostra, perquè Barcelona ha acollit una nova edició de la Smart City Expo World Congress, que enguany ha batut rècords.
Doncs sí, la Smart City Expo World Congress, celebrat aquesta setmana passada al recinte de Gran Via de Barcelona, ha tancat l'edició d'enguany amb més de 27.000 assistents provenents de 143 països, per tant una xifra rècord. Aquest congrés és un dels esdeveniments més rellevants a escala mundial en l'àmbit de les ciutats intel·ligents i les solucions urbanes, i en aquesta edició la intel·ligència artificial ha tingut un paper protagonista, com no pot ser d'altra manera, especialment com a eina de futur per la ciutat, per fer unes ciutats més sostenibles, eficients i preparades. Durant els 3 dies de congressos, conferències i exposicions, s'han presentat solucions per millorar la mobilitat, l'energia, la gestió de residus o la connectivitat urbana. I també s'ha destacat el paper actiu de les ciutats com a motor de canvi i innovació. En el marc del congrés s'ha celebrat també l'entrega dels World Smart City Awards, que i Roma, la ciutat de Roma, ha estat reconeguda com a ciutat intel·ligent del 2025 i també s'ha distingit la tasca de l'alcaldessa de Kuala Lumpur per la seva contribució amb els nous paradigmes urbans a escala global.
No t'has atrevit amb el nom de l'alcaldessa de Kuala Lumpur?
No, me l'he saltat, eh? Si t'hi vols atrevir.
No, passem, sí. Canviem de tema. Perquè parlem ara d'una alerta important per als usuaris de Samsung Galaxy, i és que s'ha descobert un virus espia actiu des de fa mesos.
Doncs sí, és un tema important de ciberseguretat, ja que s'ha identificat, doncs això, un programari espia anomenat Landfall, que ha estat atacant dispositius de Samsung Galaxy durant gairebé un any. Aquest espia aprofitava una vulnerabilitat de dia zero, és a dir, una fallada desconeguda fins al moment, que permetia als atacants executar codi maliciós en els dispositius. La infecció es podia produir a través d'una imatge aparentment normal però manipulada, que era enviada, per exemple, per aplicacions de missatgeria com WhatsApp, i un cop activat podia accedir a dades personals, fotos, missatges, contactes, ubicació i fins i tot el micròfon del dispositiu. Segons els investigadors, els models afectats serien el Galaxy 22, 23 i 24 i alguns de la gamma Z. Samsung va identificar la vulnerabilitat i va publicar una actualització de seguretat l'abril del 2025. Tot i això, gairebé un any va estar aquesta campanya d'espionatge en marxa, i els atacants sembla haver-se concentrat també en usuaris de l'Orient Mitjà i apunten a possibles vincles amb operadors privats o sectors de la vigilància digital. Encara no se sap qui hi ha darrere de tot això, però la recomanació que jo us faria és que, si no ho feu, periòdicament ho feu, actualitzar les aplicacions i actualitzar el telèfon mòbil sempre que ens ho demani, o mantenir-ho actiu i que de nit o quan no el fem servir s'actualitzi i ens evitem tots aquests temes.
I tant que sí. Acabem, Martí, amb una estrena tecnològica a Barcelona, és que s'ha posat en marxa la primera infraestructura multimodal quàntica d'Europa. Què és això?
Sí, doncs mira, la ciutat de Barcelona ha fet un pas molt important en el camp de la computació quàntica i ha inaugurat el primer Quantum Data Center multimodal a Europa. El projecte està liderat per l'empresa catalana de Kilimanjaro Quantum Tech i s'ubica al districte tecnològic 22 @. Aquesta infraestructura permetrà a empreses, universitats i centres de recerca accedir a la tecnologia quàntica i experimentar amb les seves aplicacions reals. Això pot incloure des de la simulació de nous materials fins a l'optimització de les xarxes d'energia, processos logístics o la reducció de recursos per entrenar sistemes d'intel·ligència artificial. El centre disposarà d'una desena d'ordinadors quàntics i podrà donar servei a milers d'usuaris a través de la seva plataforma Spectrum. Amb l'accés a aquest núvol quàntic, l'objectiu és consolidar una infraestructura puntera a Europa i afavorir un model de col·laboració entre ciència, indústria i institucions públiques.
Déu-n'hi-do, encara hi ha moltes coses d'aquest món que desconeixem i molt.
Sí.
Martí Seguer, ens escoltem la setmana que ve.
Molt bé, bona setmana.
Adéu. Part final d'aquest supermatí de dilluns, primer supermatí de la setmana. Abans, però, de marxar, escoltem l'última previsió meteorològica amb Isaac Vilà.
Dilluns assolellat, amb 4 núvols prims decoratius i amb temperatura fresca, ara mateix per sota dels 10 graus a tota la comarca, però ara bé, al migdia s'hi estarà molt millor amb un dia ben tranquil i assolellat. Tota aquesta setmana dominaran els vents de llebeig, els vents de garbí, per tant la temperatura en general al migdia serà ben suau.
Moltes gràcies, Jack, un cop més per aquesta previsió del temps. Nosaltres, el dit, ho deixem aquí. Ens escoltem demà, com sempre, a les 8 del matí. Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Al supermatí. Que vagi bé. Adeu.